sembla, marxem o passem a l'actualitat.
Són les 9 del matí.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Doncs repassem l'actualitat amb el Borja de Maria.
Avui es debatrà al Parlament la moció de la CUP per refermar la declaració independentista del 9-N, anul·lada pel Tribunal Constitucional. Ciutadans i PSC tornaran a demanar que la moció s'elimini de l'ordre del dia. Junts pel Sí i la CUP han arribat a un acord per votar conjuntament, excepte en la petició de desobediència dels Mossos d'Esquadra i també dels càrrecs electes, que només votarà la CUP. El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, compareix també avui per explicar el desviament del dèficit públic del 2015, un desviament que atribueix a les autonomies. Per contra, l'autoritat fiscal independent, una entitat creada pel mateix ministeri, va dir ahir que les xifres seran pitjors de les previstes i va atribuir el desviament no a les autonomies, sinó al govern central i a la seguretat social. Mentrestant, el vicepresident i conseller d'Economia, Oriol Junqueras, ha rebut una carta de Montoro, en què li dona 15 dies perquè digui com es complirà el nivell de dèficit que li correspon a Catalunya. Montoro li diu també que no facilitarà més crèdit a Catalunya per no haver complert el dèficit del 2015. I precisament també ahir el Tribunal Suprem va anul·lar el repartiment del dèficit del 2013 per a les autonomies i també va donar la raó a la Generalitat. En canvi, sí que va avalar el pressupost dels anys següents. El Congrés aprova portar el govern en funcions al Tribunal Constitucional per negar-se a sotmetre's al control parlamentari. La iniciativa presentada per tots els grups parlamentaris, excepte el Partit Popular, arriba després que dos ministres no van anar a les respectives compareixences en comissió on estaven convocats, perquè consideren que no tenen el deure de retre comptes davant d'una cambra que no els ha donat la confiança. I us acabem explicant que la germana del rei Joan Carles, la infanta Pilar de Borbó, ha admès haver estat titular, juntament amb el seu marit, d'una societat a Panamà. Ha afirmat, però, que la firma no va tenir mai ingressos fora del control de les autoritats fiscals ni va incomplir cap obligació que exigís la legislació tributària espanyola. Fins aquí la informació. Ens actualitzem quan siguin les 10.
Estàs escoltant Fórmula Estel, dedicats a la bona música.
I la fórmula continuarà amb el Joan Ortiz. Joan, què tindrem?
Doncs aquí una estona a l'hora del consumidor amb l'Agència Catalana del Consum. Avui, recordeu, dijous, per tant, l'espai de nutrició i salut amb la Maria Josep Rosselló, que serà al voltant de 11:15.
I després continuarem amb la Mercè.
I atenció, perquè aquesta setmana hem estrenat nova secció, Pobles, Viles i Ciutats, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, un recorregut que fem pels municipis barcelonins.
I aquest vespre amb l'Ignasi Miranda.
Quines polítiques econòmiques necessita Catalunya i Espanya? Doncs un col·loqui que compartirà amb Mònica Costa, consultora de comunicació, Dani Duro, assessor fiscal, i el Col·legi d'Economistes, i vindrà un representant.
Doncs us passem el relleu, companys. Marxem, Carme Planàs, adéu-siau i fins demà.
Bon dia.
Igualment. I marxem, Ferran Capdevila, Toni Huguet, Borja de Maria, qui us ha parlat, Oriol Casals. Fins demà, que tingueu tots un gran dia.
Ràdio Estel. Grups de veneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Aprèn a tenir consciència de tu mateix a La Vida Bona, amb Roger Orriols i Vicenç Alujas, tots els divendres de 9 a 9:15 del matí. La Vida Bona, amb Roger Orriols i Vicenç Alujas, tots els divendres al matí a la Fórmula Estel de Ràdio Estel. Fórmula Estel, Joan Ortiz.
way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Ooh, I'm moving. Hawaiian noises, he's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing, get your chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Working, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
I ara mateix són les 9 i 8 minuts. Acabem d'escoltar els Dire Straits amb aquest Money for Nothing, un tema clàssic dels clàssics, meravellós, fantàstic. I el que farem a continuació serà parlar de consum, perquè avui és dijous i doncs toca parlar amb l'Agència Catalana de Consum, concretament com fer una reclamació de consum.
Fórmula Estel, l'hora del consumidor, amb l'Agència Catalana del Consum.
Com hem de reclamar si tenim un problema amb un producte o servei? Avui, per donar resposta a aquesta pregunta i conèixer millor els mecanismes de què disposem per defensar els nostres drets com a persones consumidores, parlem amb l'Albert Malià, que és el subdirector de l'Agència Catalana del Consum. Benvingut un dijous més, senyor Malià.
Gràcies, bon dia.
I també ens acompanya la Carla Gracia. Què tal, Carla? Com estàs?
Molt bé, Joan.
La responsable del plusvàlua d'aquesta casa. Després ens explicaràs quins continguts tenim previstos per avui al vespre en el plusvàlua. Però comencem. Va, en quins casos podem reclamar, senyor Malià?
Bé, d'acord doncs, amb el Codi de Consum de Catalunya, que recordem que és la norma que regula doncs, tot l'àmbit de consum aquí a Catalunya des de l'estiu del 2010, que el va aprovar el Parlament, doncs, perquè es pugui reclamar, en principi, la qüestió prèvia és que ha d'existir una relació de consum. Hi ha d'haver una relació de consum, que és tota la relació entre una empresa, un empresari, un comerciant, i qualsevol persona consumidora. I aquí també doncs, cal concretar què s'entén per una persona consumidora, per un consumidor. Doncs bé, cada vegada que comprem un producte o contractem un servei amb un empresari o comerciant, doncs estem actuant com a consumidors, no? Per tant, aquí diríem que consumidors ho som pràcticament,
òbviament,
des de que ens aixequem pel dematí, sí, fins que ens en anem a dormir, eh? Per tant, tots.
I des de que naixem.
I des de que naixem, efectivament, efectivament. Sí. I fins que ens morim, perquè, de fet, fins i tot doncs, els serveis funeraris també contractem, doncs, els contractem com a consumidors, no? Bé, també recordar que a partir de l'1 d'abril de l'any 2015, els drets i obligacions del Codi també són aplicables a les relacions entre les empreses de serveis bàsics o de tracte continuat, que serien, per exemple, doncs, els subministraments d'energia, per exemple.
Aquests donen joc per reclamar aquests moltes vegades.
Aquests que ens afecten com a consumidors, però també quan afecten a autònoms i microempreses, aquests també estan protegits pel Codi de Consum. Mm-hmm. Recordem també que el Codi ens reconeix drets que tenim com a consumidors, que aquests drets tenen un caràcter bàsic i, per tant, són drets irrenunciables, com, per exemple, el dret a la protecció de la salut i la seguretat, a la protecció dels nostres interessos econòmics i social, o també el dret a la indemnització i reparació de danys. Per tant, doncs, el dret a la reclamació sempre el tenim, no?, quan considerem que s'ha vulnerat algun d'aquests drets o s'han vist afectats els nostres interessos, doncs, per exemple, quan considerem que se'ns han de retornar determinades quantitats, que potser no se'ns han cobrat degudament, o que es compleixi o bé s'anuli un contracte que considerem que és o abusiu o il·lícit, o vulguem exigir la reparació de qualsevol dany.
Senyor Marià, aquests dies he tingut un petit incident amb la caldera, li explicava abans de començar el programa, i realment, quan sents que se't vulneren els teus drets, et sents per un costat una mica indefens i com desorientat, no? I ara què faig? Si considerem que s'han pogut vulnerar els nostres drets, on i com hem de reclamar?
Clar, el que és molt important, en primer lloc, i, en fi, el que estem fent avui, doncs, és important també per això, és que els coneguem, els nostres drets, eh? Que en molts casos passa, com potser doncs, ha estat en el teu cas, que anem a l'empresa o a l'instal·lador, al professional que ens ha fet, que ens ha instal·lat aquell, en aquest cas, una caldera, i ens dona una sèrie d'informacions que, si no coneixem, doncs potser ho donem per bo, no? És a dir, si ens diu que potser no tenim dret a reclamar o que no han fet cap cosa irregular o tal, clar, si no ho coneixem prou bé, aleshores estarem, com has comentat, una mica indefensos. Per tant, la qüestió prèvia és conèixer bé els nostres drets. I el principal és que sempre tenim dret a reclamar. I l'altra cosa és que hem de reclamar en primera instància doncs, a l'empresa, al professional, al comerciant que ens ha prestat aquell servei o al qui hem comprat aquell producte. Després, aquest empresari, aquest comerciant, aquest professional, ens podrà donar la raó, ens la podrà treure, o ens podrà oferir alguna solució. Però aquest dret el tenim, i després això, correlativament, doncs, aquesta reclamació que presentarem a l'empresari i al comerciant té un termini d'un mes per respondre'ns, en el sentit que sigui, però també té obligació de respondre'ns, eh? Ens pot donar la raó, ens la pot treure, ens la pot donar parcialment, però ens ha de respondre en aquest termini d'un mes. Recordem també que, ja entrant en més detall, per exemple, si la nostra reclamació és sobre un servei bàsic, el Codi de Consum defineix els que són els serveis bàsics pels consumidors, que són aquells que diríem que utilitzem habitualment en el nostre dia a dia com a consumidors. Aquí estaríem parlant, doncs, dels serveis, per exemple, de telecomunicacions, que, evidentment, són, en aquests moments, una eina indispensable i que la majoria de la població, la immensa majoria de la població, utilitza molt habitualment. Per tant, això es considera un servei bàsic. També els serveis de subministrament d'energia, llum, gas, aigua, també es consideren serveis bàsics. Els serveis financers, perquè, lògicament, també necessitem recórrer a una entitat financera, la majoria de la població, pràcticament tots necessitem doncs, tenir un compte bancari o tenir doncs, contractat algun servei financer per al nostre dia a dia habitualment, per tant també es consideren serveis bàsics. Els serveis de transports també es consideren serveis bàsics i tots aquests serveis bàsics estan obligats a tenir un número gratuït d'atenció als seus clients per resoldre les incidències o atendre les reclamacions. Aquí també és important que fem aquesta matisació. Aquest telèfon gratuït és només per atendre els clients que ja són d'aquestes empreses, d'aquests serveis bàsics. No són telèfons d'informació. A vegades aquí es confonen una mica les coses i, per tant, són telèfons per atendre les reclamacions que tenen les empreses de serveis bàsics. I també han de tenir una adreça física a Catalunya, que això també es va posar en el Codi de Consum, perquè tot i que doncs, la majoria de persones utilitzen o bé el telèfon o també en molts casos doncs, internet, perquè moltes empreses d'aquestes tenen pàgines web o que també doncs, aprofiten per canalitzar les seves reclamacions, hi ha persones que doncs, encara recorren a diguem, al contacte presencial i que necessiten doncs, tenir una oficina en què hi hagi algú d'aquesta empresa amb qui interrelacionar-se. No?
Aprofitem per obrir telèfons, ja que avui estem parlant d'aquesta qüestió a nivell genèric. No? Com fer una reclamació de consum si alguna de les persones que ens està escoltant està tenint algun problema relacionat amb consum? Doncs 93-409-2771 o 93-409-2772. Aprofitem que tenim aquí el senyor Malià per adreçar-li les nostres queixes, els nostres dubtes, i ell, doncs, en directe, molt amablement, segur que ens contesta.
Perfecte.
Tots els establiments comercials han de disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia?
Bé, el Codi de Consum pràcticament, diguem que generalitza, universalitza aquesta obligació per qualsevol empresa, persona, diguem, societat, que ofereixi serveis als consumidors doncs, a disposar d'aquests fulls oficials de queixa, reclamació o denúncia, que s'han d'exhibir al públic de manera permanent i en un lloc visible. I, a més de tenir aquests fulls, han d'exhibir un cartell en què els anunciï.
Aquí hi ha fulls de...
Aquest establiment disposa de fulls oficials de reclamació. Hi ha un cartell oficial que es pot obtenir a la pàgina web de l'Agència Catalana del Consum i qualsevol se pot baixar. Per sort, molts establiments el tenen, perquè és una obligació legal, però, tot i així, doncs, és un tema que encara es troben algunes deficiències i que, lògicament, hem de perseguir perquè tothom ho conegui. Una mica pel que dèiem abans, perquè es recordi permanentment aquest dret a la reclamació que tenim com a consumidors. També en aquest cartell s'ha d'indicar un telèfon d'atenció ciutadana, que és el 012, per realitzar qualsevol consulta de consum. I també hi ha casos en què, si l'establiment disposa d'un telèfon d'atenció propi, d'atenció al seu client, també el pot incloure en aquest cartell o l'adreça de correu electrònic. Hi ha algunes excepcions molt petites, com per exemple els fedataris públics, com poden ser els notaris i els registradors, el cas dels serveis públics que presta directament l'administració pública, centres d'ensenyament que imparteixen ensenyaments reglats, que en aquests casos hi ha altres vies, diríem, no? En el cas que hi pugui haver algun problema o alguna reclamació, doncs sí que hi ha unes vies de reclamació, però no és per la via dels fulls oficials de reclamació. I després hi ha alguns casos en què també tenen una normativa específica en matèria de fulls, que també tenen la via de reclamació, però amb un sistema una mica diferent del general, que és el que es regula a partir del Codi de Consum i amb el decret de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia, que és l'any 2013.
Per exemple?
No, per exemple, doncs, seria en el cas... És en l'àmbit del transport, en què té un règim específic, per exemple, el transport ferroviari, les autopistes en règim de concessió, per exemple, transport per cable. És a dir, però aquí no és que sigui una excepció que no es pugui reclamar, sí que es pot reclamar, però tenen un sistema específic. Sistema específic de reclamació.
Per tant, per reclamar no podem escriure un mail qualsevol a l'empresa, sinó que caldria omplir aquest full de reclamació.
A veure... recordem que l'obligació de tenir aquests fulls és de l'empresari, del comerciant, del professional que presta el servei al consumidor. El consumidor, lògicament, sempre pot reclamar i pot fer-ho no utilitzant els fulls oficials. Perquè, a més, hi ha molts casos en què, per les raons que sigui, doncs no es té accés en aquest full o l'establiment o l'empresa que ha facilitat el producte o el servei no l'ha posat a disposició, o altres circumstàncies. Per exemple, un cas relativament freqüent doncs, seria, per exemple, el cas del transport aeri, que alguna vegada també hem parlat en aquest espai. Que, evidentment, també estan obligades les companyies, però a vegades, doncs, si arribem tard a l'aeroport, hem tingut un problema, les oficines de la companyia aèria amb la que hem volat estan tancades, o està potser tot tancat, i volem reclamar, doncs potser ho farem quan arribem a casa, farem, com heu dit, un escrit o un correu electrònic, i l'enviarem sense fer-ho amb la formalitat d'un full oficial. Però serà igualment una reclamació.
Perfecte.
En tot cas, evidentment, hem de deixar-ho clar i deixar-ne constància escrita, no?
I quina informació hem de facilitar quan omplim el full d'oficial de reclamació?
Bé, això, si fem servir el model, l'imprès oficial, doncs ja ens diu quins són els camps que hem d'omplir, que bàsicament són les nostres dades i, lògicament, les de l'establiment. Hem de procurar fer una exposició, una explicació clara, detallada, com sigui possible, dels fets que provoquen la reclamació, la petició concreta, això també és molt important, és a dir, què és el que demanem, a part d'explicar els fets, si, per exemple, doncs, el que volem és que ens tornin uns diners, que considerem que ens han cobrat doncs, de forma incorrecta, o que ens canviïn, per exemple, un producte, o ens facin una reparació, el que sigui. Evidentment, la nostra signatura, la data de lliurament a l'establiment del full, perquè la data és important pel tema dels terminis de resposta, etc.
Però ha de passar algun temps concret entre els fets, diguéssim, i que un presenta el full?
La recomanació que sempre donem no és que hi hagi una prescripció, diríem, però el que diem és tot el contrari, que la fem com més aviat millor.
Clar.
És a dir, si realment tenim clar que, doncs, en fi, que hi ha hagut alguna qüestió que ens ha impulsat a reclamar, doncs fem-ho de seguida. Aquest és una mica el tema. I, lògicament, hem de deixar-ne constàncies. És a dir, si ho fem amb la forma oficial, amb el full oficial, doncs l'establiment ha de quedar-se un dels tres exemplars i el consumidor els altres dos. Un és per ell i l'altre és per l'exemplar que haurem de... O sigui, serà l'exemplar o la còpia que hem d'adreçar a l'oficina de consum corresponent en el cas que no arribem a un acord amb l'empresa.
Un per l'establiment, un per nosaltres, un per l'oficina de consum.
Aquest, diríem, seria el model o el procediment oficial amb els fulls oficials. Però si doncs, no ho hem fet a través, com hem dit abans, o utilitzant el procediment aquest oficial, si ho fem doncs, amb un altre escrit, doncs, lògicament, el procediment serà el mateix. És a dir, l'empresa tindrà el mes per respondre'n.
En
quant a terminis. L'empresa tindrà un mes per respondre'ns i si no ens respon, nosaltres aleshores és quan ens podrem adreçar a un organisme de consum o amb alguna de les altres entitats, que en tot cas ara en parlem, on es poden presentar reclamacions.
Clar, perquè si per tenir aquestes tres còpies i aquests fulls oficials ens hem de desplaçar fins a l'empresa... perquè ens donguin aquests fulls oficials.
Exacte,
no?
És a dir, per això els establiments, diguem, oberts al públic, presencials, doncs estan obligats a tenir aquests fulls oficials. I aquests fulls oficials tenen aquestes tres còpies i el procediment és aquest que acabem d'explicar.
Queda només 5 minutets de secció, però crec que val la pena insistir en el número de telèfon. Ho dic perquè ja que tenim aquí el subdirector de l'Agència Catalana de Consum i hi ha alguna persona en aquests moments que té algun problema, que més millor que despenjar el telèfon, trucar-nos i que ell li respongui en directe. És el 93-409-2771 o 93-409-2772. Les empreses tenen un termini per donar resposta a aquestes reclamacions, això ja n'hem parlat, però bé, si hi ha alguna cosa més que es pugui...
El termini és d'un mes, amb una només excepció amb alguns serveis que tenen una regulació específica, que són els serveis financers i les assegurances, que tenen un termini de 2 mesos.
I si no rebem una resposta satisfactòria en aquest termini, doncs...
Aleshores, el que et diem, hem de presentar la reclamació amb un organisme de consum, a l'oficina de consum més propera al municipi, a la mateixa Agència Catalana de Consum, i sempre també podem adreçar-nos, per exemple, doncs, a una associació de consumidors, que en la majoria dels casos ens demanaran que estiguem associats. Les quotes
sí,
de la... Aprofitem per recordar que les quotes de les associacions són molt són baixes, són assequibles i que, per tant, doncs, també és una manera que podem recórrer per sentir-nos doncs, més protegits com a consumidors, no? Associar-nos amb una associació de consumidors.
Molt bé.
I quina... Perquè abans parlava, senyor Malià, dels fons oficials de queixa, reclamació i denúncia.
Sí.
Però deu haver alguna diferència entre una queixa, una reclamació i una denúncia.
Bé, hi ha petits matisos, sí. Bé, bueno, petits, però que són importants. Per exemple, amb la queixa, amb una queixa doncs, no hi ha en principi cap irregularitat o cap, diguem, incompliment de cap llei. Però, per exemple, doncs, és que hi ha hagut un tracte incorrecte. Això seria el més habitual, per exemple, doncs, que considerem que no ens han tractat bé, que no ens han tractat amb suficient respecte, o potser que ens han fet esperar o ens han donat llargues, o coses d'aquest tipus, que el que fan és, doncs, és un tema més, són temes més aviat de qualitat que cal posar en coneixement doncs, de l'administració perquè alhora ho traslladi a aquest empresari o aquest comerciant. Amb la reclamació el que sí que demanem és obtenir alguna cosa que creiem que se'ns ha de restituir, siguin unes quantitats, sigui doncs, la reparació d'un dany, l'anul·lació d'un contracte, i finalment amb una denúncia el que considerem és que sí que hi ha hagut s'han passat alguna cosa, diguem, il·lícita, s'ha incomplert algun precepte legal, que posem en coneixement de l'administració perquè prengui les mesures doncs, disciplinàries que consideri, evidentment, després d'investigar els fets i comprovar si realment això ha estat així o no.
Senyor Bonés, així com amb rapidesa, amb 30-40 segons, parlar de la mediació i de l'arbitratge, de quines vies de resolució pot seguir la nostra reclamació? No?
Recordem això, no? Que les reclamacions de consum tenen aquestes vies de resolució extrajudicials. Una és la mediació, que és un procediment voluntari, que és gratuït, que és confidencial, per qual doncs, la persona mediadora intenta que el consumidor i l'empresa, el comerciant, mirin d'arribar a un acord. L'arbitratge ja és un procediment que també és gratuït, que també és voluntari, amb el qual doncs, el consumidor i l'empresa accepten de manera voluntària que sigui un tribunal, que és el tribunal arbitral, el qui resolgui el conflicte que han tingut entre ells. Recordem que és un procediment doncs, això que és voluntari, però que està a la disposició de tots els consumidors i, sobretot, de tots els empresaris que s'hi han de sotmetre voluntàriament, com diem, però que és eficaç i és més àgil que no pas haver de recórrer als tribunals que doncs, ja sabem que per altra banda estan col·lapsats i tenen doncs, molta feina. No?
Senyor Malià, per acabar alguna cosa més així ràpidament?
Bé, no, doncs recordem això, no? Que el dret que tots tenim com a consumidors doncs, a reclamar, encara que doncs, la reclamació que fem doncs, potser no estigui prou fonamentada, però que en cas de dubte doncs fem la reclamació i, en tot cas, aquella reclamació ja seguirà el curs que hagi de seguir.
Molt bé. Doncs el subdirector de l'Agència Catalana de Consum, el senyor Albert Malé, moltíssimes gràcies. Un dijous més per acostar-se aquí a Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres.
Carla Plusvalo, avui al vespre, a les 8, què tindrem?
Avui parlem d'un tema delicat, les herències i els divorcis.
Molt bé.
Serà de 8 sí, a 9 del vespre. Delicat.
Realment delicat.
Però amb temes econòmics, en aquests moments, són importants, també.
Molt bé. Moltíssimes gràcies, Carla. Fins dijous que ve.
Fins dijous.
I nosaltres seguim endavant, que tenim molta Fórmula Estel per compartir amb vosaltres. Són 2:15.